Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Hom d'obrir aquest butlletí informatiu amb una notícia d'última hora. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha anunciat en una carta que no acudirà avui divendres al Tribunal Suprem i que ha emprès el camí de l'exili. La republicana deixa així escrita la seva intenció de deixar Catalunya i l'Estat sense concretar on marxa. Rovira assegura que amb aquest exili podrà recuperar la seva veu política i diu que és l'única forma d'alçar-se contra el govern del Partit Popular. A més, apel·lant també a la seva condició de mare, comenta que només marxant podrà exercir aquest paper amb la seva filla. A la carta, per últim, també demana que la rancúnia s'apoderi dels independentistes i que no hi hagi ressentiment. L'actualitat ens porta, després de conèixer aquesta notícia d'última hora, al Tribunal Suprem, on a 11:15 del matí ha començat la declaració davant del jutge Pablo Llarena, de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Marta Rovira, i que ja sabem que no s'hi presentarà, i Dolors Bassa. Tenim via directa a Madrid a portes del Suprem per saber l'última hora. Bon dia, Pere Sanz. Com podem ampliar aquesta última hora?
Doncs bon dia, pocs minuts passaven de les 10 del matí quan arribaven Jordi Turull i Josep Rull al Tribunal Suprem acompanyats per una delegació de Junts per Catalunya encapçalada per Eduard Pujol i Elsa Artadi. En aquests moments i després que s'ha confirmat, com dèiem, que la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha decidit no acudir al Suprem i marxar del país, ja estan al 5 citats pel magistrat Pablo Llarena a l'interior del Tribunal Suprem. Llarena ja els hi hauria comunicat l'auto de processament. Serien 13 líders independentistes processats per rebel·lió. Es tractaria de Puigdemont, Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa, Ponsatí, Forcadell, a més de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I ara la compareixença davant del magistrat a l'anomenada Vistilla, on els ja hauria de comunicar si modifica o no les mesures cautelars, s'ha ajornat fins a 12:45 a l'espera que els advocats estudiïn l'auto de processament.
Doncs esa, pendents del que pugui passar encara més aquest matí al Tribunal Suprem, Pere Sanz, gràcies per la teva crònica i tornem d'aquí una hora. Fins ara.
Fins ara.
Doncs a aquesta hora també hem d'ampliar, ens aturem primer a Ponent per explicar-vos que l'entitat ecologista Ipsena denuncia que les aigües residuals de la partida de Llívia de Lleida s'aboquen al riu Segre sense depurar. En el marc del Dia Mundial de l'Aigua, l'organització demana més implicació per part de les autoritats per millorar la gestió dels recursos hídrics. Ens ho explica des de UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El portaveu de l'entitat, Joan Vázquez, ha afirmat a UAU Lleida Ràdio que hi ha una manca d'actuació i preocupació per part de les administracions, especialment, diu, per l'Ajuntament de Lleida. En aquest sentit, denuncia que les aigües residuals de la partida de Llívia tornen al riu sense tractar.
A Llívia, és una partida de Lleida, doncs allà no hi ha ni una mini depuradora ni hi ha res, simplement les aigües van directament a la mitjana, no? I clar, estem parlant, em sembla que sobrepassen els 1.000 habitants, vull dir, no és una quantitat menor d'habitants, no? I encara que fos menor, tampoc hi ha sentit, perquè se valora el global de la ciutat, 140.000 habitants, no?
Aquest, però, no és l'únic abocament contaminant, segons Vázquez. Assegura que des de Noguerola també es llencen aigües contaminants al riu. Per al portaveu de l'entitat ecologista, una altra mostra de la deixadesa per part de les administracions és la plaga de mosca negra que pateix el Segre a l'estiu a causa de la gran quantitat d'algues. Per tot plegat, reclamen més implicació institucional i també campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania.
Tanquem aquest butlletí informatiu amb la notícia que l'obria. La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha anunciat en una carta que no acudirà aquest divendres al Tribunal Suprem i que hem pres el camí de l'exili. Ho deixem aquí, aquesta hora ho ampliem d'aquí 60 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala.
Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem quan són les 11 i 6 minuts. Una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín d'entreteniment des d'ara fins al punt de les 12 i avui, divendres. Hem de dir i explicar que, com solem fer habitualment, la setmana de Setmana Santa no tindrem el magazín complet, sinó que el magazín serà d'aquests especials, aquests d'una hora de durada. Serà de 12 fins la 1. Serà, doncs, el que tindrem per la setmana que ve. La Setmana Santa que dona el tret de sortida avui, amb alguns llocs dos amb actes, Besalú, la Processó dels Dolors, també a Peralada, i altres llocs, doncs, que també donen el tret de sortida d'aquesta activitat de Setmana Santa, des d'avui fins ja el dilluns, dia 4, dilluns de Pasca, que també les activitats relacionades amb aquesta data. Tota una sèrie d'actes que conformen aquesta Setmana Santa, que a l'Escala doncs tenim el Via Crucis i també, com no, l'Aplec de Cinclaus, entre d'altres activitats que també els anem coneixent al llarg del dia d'avui. Molt bé, doncs des d'ara fins al punt de les 12 tenim tota una sèrie de continguts. I què tenim? Què tenim, doncs, per avui? Començarem parlant del temps, sabrem com està aquesta situació meteorològica, que sembla que avui, De moment, allò entre comillar-ho en negreta, que és com és que es veuen bé, doncs que ja tenim un dia que podria semblar-se més a la primavera després del que hem passat. Però sembla que demà la pluja ens pot visitar. Tot això ens ho explicarà ja en Sergi Corral, ara com anem a parlar del temps, aquest temps que li dediquem a la meteo. També tindrem per l'equip de notícies en Xarxa edició matí el resum de premsa. Què parlen les notícies avui? Què parlen els diaris avui, més ben dit? Hi ha coses importants, estan passant coses molt importants en el país i la pressa, com sempre, se'n fa ressò. Tot això ens ho explicarà l'Helena, la Thaís i l'Oriol. També, com no, a la secció de sants i aniversaris, que no hi pot faltar. Els felicitaran tothom que sigui el seu sant, tant avui, demà, com demà passat, els aniversaris igual. I parlarem de notícies, què passava ara fa un any, què en passava ara fa 5, i acabarem, doncs, amb el refrany o la dita del dia. Com no, avui la Montse Hidalgo ens porta la secció Emocions, aquest espai, doncs, que juntament amb la doctora Maria Palacín fa servir una pel·lícula per tractar un tema s'il·lustra amb una pel·lícula per tractar un tema, i avui ens comenta els beneficis de les teràpies i l'intercanvi de rols. La pel·lícula amb els exemples, la pel·lícula que hi posen els exemples és Freaky Friday, i continua una setmana, tercera setmana consecutiva amb aquesta pel·lícula. I avui també és el dia que tenim aquest moment pel record dels arxius sonors de Ràdio L'Escala. Recuperem aquests moments històrics i estem encara amb aquestes entrevistes que va fer Jordi Piqué a la primera època de Torna-la a tocar Sam, com era un programa més magazín que pas musical, i en Jordi va fer tota una sèrie d'entrevistes a personatges escalencs. Avui amb Lluís Reixac. Lluís Reixac el recordem perquè aquí a la Ave Maria havia tingut la llibreria Bambi, i durant molt d'anys va regentar aquest negoci, que primer va estar en una banda i després de l'Ave Maria després va traslladar ben bé a l'altra banda. Bé, i en tot això, i amb música d'aquesta gran reserva, música de la Bona, aquesta d'etiqueta negra, arribarem a les 12 per començar ja aquesta segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i per començar doncs, amb el temps, per què no? Amb una temperatura de 13 graus en 4, amb una humitat del 35%, i el temps de la sensació tèrmica, que també avui, bueno, també, no puc dir també, sinó hauria de dir la paraula, fer servir la paraula, per fi s'iguala amb la temperatura actual, perquè hem portat uns dies que fins i tot 4 graus hi ha hagut de diferència des d'una banda a l'altra, des de la temperatura que teníem i la sensació que tenim quan sortim al carrer, aquella sensació que tenim de fred, que a vegades dius, ostres, però si fa aquesta temperatura de... seria avui de 13 graus i jo que estic al carrer i sembla que n'hi hagi 10 o que n'hi hagi 8, aquest apartat de sensació tèrmica, aquesta diferència que a vegades hi ha o no hi ha, com passa avui, perquè és igual. Avui la temperatura és de 13 graus en 4 i si sortim al carrer notarem aquests 13 graus en 4. Bé, i ens anem ara a les previsions. Aviam, com ho tenim, aviam què ha de passar. Per avui tindrem un cel serè gairebé tot el dia, només amb alguns núvols alts a darrera hora del vespre i la nit, senyal del canvi que, atenció, arribarà dissabte. Ambient encara fred, sobretot està fred a primera hora. Pel que fa al vent, hem començat amb un mestral fluix de matinada força 2-4. Al matí calmarà i a migdia girarà a migjorn de força 2-3, que es mantindrà fins al final del dia. I la mar, marejol de matinada, amarrissada a partir del matí. Això per avui. Ja ens anem al dissabte, que aquí doncs, hi ha canvi. El cel començarem amb un cel tapat tot el dia, en núvols compactes i gruixuts a principi a final de la jornada. De principi a final de la jornada. Esperem un dia amb pluja continuada des de primera hora del matí fins al vespre. A darrera hora de la nit ja pararà. Segurament a mig matí i també a la tarda plourà amb ganes i intensitat. Ambient molt humit i fred. Pel que fa al vent, mitjorn fluix de matinada girant a xaloc a primera hora del matí. Al matí girarà ràpidament a tramuntana i provençal, que s'enfortirà a mig matí i migdia fins a arribar a una força 6-8. A primera hora de la tarda es tombarà cap a gregal fort, amb cops de força 8, un gregal que es mantindrà així fins al final del dia. I la mar, molta maror de matinada, pujant ràpidament a forta maror al matí i maregassa a partir de migdia i tarda al vespre, i nit tindrem àrees de mar brava amb temporal. Carai, que això només pel que veiem avui sembla que ha de ser una treva, perquè el panorama de mar no pinta pas gaire bé. Però bé, com acabarem la setmana? Doncs acabarem la setmana amb un cel tapat de matinada i bona part del matí. Encara amb algun plogim a primera hora de la matinada. A partir de migdia veurem alguna ullada de sol, però els núvols seguiran ben presents fins a darrera hora del dia. El vent gregal moderat de força 5-7 de matinada, baixant a força 3-5 al matí i migdia. A la tarda anirà girant a tramuntaneta de força 3-4, fins i tot amb estones de calma al vespre. I la mar maregassa de matinada, baixant a forta maror mig matí. A darrera hora del dia ja tindrem maror. i un tràgol de llevant baixant de 2,5 metres d'alçada de matinada fins a 1 metre a la tarda i vespre. Doncs bé, sembla que pel que veiem, allò que dius primavera amb totes les seves lletres, de moment encara no la podrem gaudir. Veurem aquesta Setmana Santa si és una Setmana Santa primaveral o encara haurem de parlar de dies de ple hivern. Sembla estrany perquè avui, clar, veus aquest dia i ja podies dir, ostres, sembla que sí, que finalment hi ha d'haver aquest canvi de temps amb aquest dia doncs, tan plàcid que fa avui, hi ha d'haver un canvi de temps, la cosa ja anirà millor, però què va, tot el contrari. Demà, doncs, pluja, també baixada les temperatures, i diumenge allò que s'intenten recuperar, però també encara no serà ben bé un dia de primavera. Esperem que dilluns així ho sigui, almenys tinguem una Setmana Santa tranquil·la. I veurem què ens espera. Molt bé, doncs això és el que toca en quant a la meteo per avui, per demà i per demà passat. I després de la meteo és aquell moment que ens anem a la premsa. Estan passant moltes coses i continuaran passant i cada dia hi ha notícies noves, tot això se'n fa ressò també a la premsa i també se'n fan ressò els informatius de tot el que està passant al país, que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do. Si això fos una novel·la de ficció, dirien que exageren, però és que és la realitat. I anem a veure què ens expliquen l'Helena Puigdueta, la Teix Trujillo i l'Oriol Pujador, l'equip de Notícies en Xarxa, del que parlen els diaris de la premsa general.
De nou, dels titulars nostres, dels titulars del Notícies en Xarxa, als titulars dels diaris. Segon pas pel quiosc del matí. Expliquem quin és el contingut de la premsa ara generalista, abordada ja la premsa local i comarcal. Tor per la resta de nou repàs de portades, amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I aquí sí, amb el ple d'investidura de Jordi Turull, un ple d'investidura fallit, que és el tema del dia, el tema principal a totes les publicacions. Obrim recorregut en portada del diari Ara i dedica tota la primera pàgina. El titular és La CUP frustra el pla Turull.
Amb una fotografia del candidat sortint del seu despatx, amb un mig somriure i mirant en l'aire. Turull, que no obté prou suports, proposa diàleg a l'Estat. I Riera, de la CUP, defensa de la seva banda l'abstenció i anuncia la fi de la unitat d'acció independentista. També llegim en portada de l'Ara que Forcadell, Rovira i Bassa renuncien a l'escó abans d'anar al Tribunal Suprem, el mateix tribunal que manté Forn a la presó.
També el Punt Avui dedica portada sencera a aquesta qüestió i titula amb un joc de paraules CUP de porta.
La fotografia ens situa el candidat davant del faristol durant el discurs d'investidura i destaca tres frases de la seva intervenció. Prefereixo el risc de ser víctima d'una injustícia que desentendre'm del moment actual. No hi ha alternativa a la democràcia, l'única alternativa és la tirania. I la tercera frase, diàleg, diàleg i diàleg, que no vol dir feblesa ni renúncia.
Ple d'investidura a banda, Taís, el Punt Avui també recorda Jordi Sánchez i Joaquim Forn.
Sí, ho fa per confirmar que el Tribunal Suprem no cedeix i els manté en presó preventiva.
Tercera portada del matí, tercera portada que repassem. Diari La Vanguardia diu que l'intent de Turull fracassa i que ara decidirà el jutge.
La fotografia és per a un Turull assegut al seu escó, amb el cap cot, reflexiu i rascant-se l'orella i subtitula L'aspirant ofereix mà estesa a Rajoy i evita referir-se a la República. La Vanguardia també recull en portada que s'ha activat el compte enrere cap a unes eleccions que serien el mes de juliol.
Per cert, que en aquest diari, en clau internacional, La Vanguardia continua fixant-se en el cas Facebook.
Diu que les accions de la companyia acumulen una caiguda del 12% i que Mark Zuckerberg haurà de comparèixer davant el Comitè de Comerç del Congrés dels Estats Units.
I tanquem repàs amb el periòdico que titula Turull, tampoc.
La fotografia és pel mateix Turull rebent un gest afable del republicà Sergi Sabrià i apunta que la investidura express s'estavella contra la CUP, que trenca l'aliança amb Junts per Catalunya i Esquerra.
De la portada del periòdico ens fixem, però, en un altre tema que avui també serà notícia. De fet, n'hem parlat fa uns instants.
Sí, és que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana a Esquerra Republicana 3 mesos per salvar el tramvia. Proposta in extremis, hores abans de portar el tema al ple.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa de la premsa general que ens feia l'equip de Notícies en xarxa, edició matí. I de la premsa, els sants aniversaris i notícies, i per acabar el refrany. Bé, doncs comencem i ho fem amb el santoral. L'hem de saber d'horta avui, a qui hem de felicitar tant avui com demà, com demà passat, quines són les persones que celebren el seu sant. Comencem per avui, divendres, dia 23, i com no, avui a totes les Dolors, a la Mare de Déu dels Dolors, aquest sant que és movible, perquè sempre és el divendres que comença la Setmana Santa, vull dir que no hi ha dia números fixes, sinó que s'esdevé així, sempre el divendres, com comença ja tota el que podríem dir l'activitat de la Setmana Santa. Doncs avui és Mare de Déu dels Dolors, també Sant Josep Oriol, Santa Rebeca i Santa Petra. Felicitats els que d'avui, com també felicitem els de demà, que és Santa Berta, Santa Caterina de Suècia i Sant Simó. I, atenció, diumenge, que ja és diumenge de Rams, també és l'Anunciació, Sant Irineu, Sant Humbert, Santa Encarnació i Sant Didier. Dos felicitats a tots els que celebreu Sant tant avui com demà passat. I després del Sant hem d'anar a un altre apartat, com és l'aniversari. En primer, doncs, felicitar, com no, a tots els nostres oients, que un dia com avui sigui el seu aniversari. Facin anys, moltes felicitats. Bé, i pel que fa a aquest apartat d'aniversaris, qui fa anys avui, qui fa anys demà i qui fa anys avui. El que va ser pilot de Fórmula 1, va estar un parell de temporades amb l'escuderia el Toro Rosso, i que després va descobrir que el seu era la música, que el seu era fer de DJ, i és el que es dedica ara, és en Jaume Alguersuari, que avui fa 28 anys. També fa anys el periodista Nieves Herrero, que en fa 61, i en Michael Nyman, que el recordem per la banda sonora de la pel·lícula El Piano, que en fa 77. Per altra banda, demà, el presentador Arturo Valls, en castellà li diuen Arturo Valls, que en fa 43. La dona de vermell, la Kelly LeBrook, que en fa 58. I l'actriu directora Sílvia Munt, que en fa 61. Per diumenge, Elton John, 71, Sarah Jessica Parker, l'actriu, que en fa 53, i una altra cantant, Aretha Franklin, que en fa ja 76. I anem a l'apartat de les notícies. Què passava ara fa un any? De què es parlava? Doncs es deia que el plebet de veterans de l'Escala ha celebrat la seva edició número 30. Dins el repertori s'han pogut reviure temes d'altres edicions. Això era el que es parlava ara fa un any. I ara en fa 5, una vuitantena de persones participen en la tercera edició de la Caminada contra el Càncer, organitzada, que es va organitzar per el col·lectiu d'anglesos que viuen a l'Escala. Aquesta caminada que encara es continua fent i que per molt d'anys es pugui anar fent, doncs en benefici de l'associació local contra el càncer, que de fet també participa a l'organització. Bé, i acabem amb el refrany comentat, com cada dimecres, per Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies. Qui menja hores, caga rellotges. Gairebé sempre, en totes les entrevistes que em fan, ja temo la pregunta fatídica. I quin és el refrany que més t'agrada? Per mi, preguntar-me pel refrany que més m'agrada és com preguntar-li a un pare quin és el seu fill preferit. Cada fill, cada refrany, té les seves coses i t'aporta un sentiment. I normalment me'n surto donant visibilitat al refrany que va quedar com a més popular de l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Perquè he fet molt camí amb ell i me l'heu fet estimar. Doncs aquest del rellotge també podria ser un dels candidats destacats. Per aquell punt d'escatologia que tantes vegades traspua en les dites catalanes i per la fantàstica imatge que és representar els qui tenen pressa com uns cagadors de rellotges. Em ve al cap la imatge del conill d'Alícia al País de Meravelles. I el sentit és clar, critica aquells que viuen amb presses o estan sempre pendents de l'horari. Qui menja hores, caga rellotges.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, tot això és el moment de maridar-ho amb música. The Blue Brothers, Every Night's Somebody. La cançó de la pel·lícula que s'ha fet tan famosa. Blue Brothers, Everybody, Need Somebody. 11:29 minuts, fregant ja aquest 11:45, i és aquell moment que fluiran les emocions, esperem que així sigui, amb aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo, Emocions, juntament amb la doctora en psicologia Maria Palacín. Avui ens comenta els beneficis de les teràpies d'intercanvi de rols i, com sempre, fent servir una pel·lícula. per posar exemples. I per tercer programa, la pel·lícula és Freak Friday, d'una pel·lícula dirigida per Mark Waters l'any 2003.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Entenem els adolescents, els nois i les noies joves, són més egoistes que mai? Continuem el visionat emocional de la pel·lícula Freaky Friday, un divendres boig, també traduïda com Ponte en mi lugar en castellà, en què una mare i una filla intercanvien els seus rols per una estranya maledicció. Maria Palacín és doctora en psicologia, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria? Benvinguda.
Gràcies.
Una mare i una filla que no s'acaben d'entendre i que un bon dia descobreixen que estan l'una a l'interior del cos de l'altra.
Cariño, verás, creo que nos ha ocurrido algo.
¿Quién eres?
Soy yo, mamá.
Tú no eres mi madre.
Sí, sí, lo soy.
¡Largo monstruo clonado!
No emplees ese tono conmigo.
Oh, Dios mío, eres mi madre.
Y tú no eres quien crees ser.
¡Mírame!
Creo que estamos la una dentro de la otra. ¿Cómo has dicho?
¡Ah, soy como el guardián de la cripta!
Bueno, ya basta.
És curiós que la noia posi el focus en l'aspecte físic. La percepció de l'edat dels adolescents vers els adults, Maria, és ben curiosa i diferent.
És diferent. A més que la part física en aquesta edat és tan important, no? Forma part de... el principal valor que es dona a la identitat. La identitat dels adolescents està molt mediatitzada per la part física, per la part estètica, que fomenta tant l'autoconcepte i l'autoestima dels adolescents. Per tant, aquesta, la pel·lícula, no?, que és una escena amb molta comèdia, molt divertida, doncs, és tan important. Però, a més, les persones tenim una idea de nosaltres, una autopercepció, de vegades molt diferent de la heteropercepció, és a dir, de la percepció que els altres poden tenir d'un mateix. I contrastar l'auto amb la heteropercepció és un entrenament i és un exercici prou valent i bastant important per ajustar la nostra percepció i que sigui el més saludable possible, no? Llavors, els adolescents sempre creuen que una persona de més de 30 anys és ja una persona vella. I aquesta percepció, doncs, xoca amb les persones, amb els adults de 40 o 50 anys, on ens veiem, doncs, d'una manera, doncs, no vells, sinó que veiem vells a les persones de més de 80 anys, no? Llavors, aquesta percepció a les nostres vides també va canviant de l'aspecte físic i del que creiem que és un vell o una persona més madura, una persona jove, etc. No?
Un cop se n'adonen del que ha passat, intercanvien els papers.
¿De verdad quieres que seamos la otra?
Bueno, pasaremos la mañana siendo la otra. Y a mediodía iremos al restaurante y volveremos a ser las de antes. Ve a vestirte.
Que te vaya bien vestirte sin puerta.
Gracias. Vaya. Te acostumbrarás.
¿Qué pasa?
¿Te has hecho un piercing en el ombligo?
Sí, pensaba comentártelo.
¿Cuándo te lo hiciste?
Cuando la prima de Maddie cumplió 16 años.
Pues cuando recuperes tu cuerpo estarás castigada.
¿Qué te has puesto?
¿Por qué nunca te pones estos pantalones? ¿Son una monada?
Sí, para vender Biblias. ¿Y qué has hecho con mi pelo?
Oh, llevo meses deseando peinar estas greñas. Ahora se ve tu bonita cara.
¿Qué es esto? He arreglado tus vaqueros.
Mis pacientes no pagan $150 la hora para que les haga terapia una stripper.
Vale, me pondré más pija.
Y yo más grunge.
L'una i l'altra retreuen la manera d'actuar. No acaben d'agafar el paper de l'altra.
perquè les necessitats i motivacions de cada una, de cada edat, són molt diferents. Però com s'han d'investir i s'han d'impostar en funció dels rols que cada edat té? Llavors, el rol de l'adolescent socialment és el rol d'aquesta rebel, tant en l'aspecte estètic, de l'vestimenta, amb el que farà l'institut, etc. I la mare doncs, s'ha d'investir amb el que pertoca per al seu rol professional. És un bon exercici posar-se en la pell de l'altre, no? Un exercici d'empatia, de poder entendre quines necessitats té l'altre, quines coses li passen, per què tenim les conductes que tenim en funció d'aquesta edat i del grup de pertenença. El grup, en aquest cas, està fent d'influencer, no?, sobre com hem d'actuar.
La noia es comporta sense cap sentit de la responsabilitat. La mare també se n'adona que la vida a l'institut tampoc és fàcil. La noia només pensa en el xicot que acaba de conèixer i en el concert de rock, oblidant els compromisos de la seva mare, que és a punt de casar-se.
¿Dónde te habías metido? Tendrías que estar vestida hace media hora.
En ninguna parte.
Ahora me dirás dónde has estado, jovencita.
¿Jovencita?
Es un juego. Fue idea suya. Una técnica terapéutica. Intercambio de papeles.
Si me cambio con Harry, ¿podré llevar tanga?
¡Terremoto! ¡Sálvame!
¡Vuelve aquí, pequeñajo!
Ana, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por tu aparición en la tele que se ha cargado mi carrera? ¿Por tu uso salvaje de mi coche y mi monedero? ¿O por tu diabólica remodelación de mi cuerpo? ¿Escuchas algo de lo que te digo?
Sí.
Y quítate ese pendiente barato de mi oreja.
Oh, mamá, es tan increíble.
¿Quién?
Jake. Por favor, mamá, ¿puedo salir con él? Por favor, por favor.
No en el cuerpo de la prometida de Ryan.
Bueno, ¿y qué se supone que debo hacer en el cuerpo de la prometida de Ryan? ¿Ir a ese rollo de esta noche y ser tú? Vale, eso es hoy. ¿Y mañana qué, mamá? De verdad que no quiero casarme.
Creo que tampoco te entusiasma demasiado que me case yo, Ana.
Aquesta adolescent té un comportament egoista, és insensible a la vida de la seva mare?
És egoista des del punt de vista que només sent, viu i té en compte les seves pròpies necessitats. Poder ampliar aquest aspecte de la seva vida, de poder entendre quines necessitats té l'altre, és un exercici doncs, d'entrenament que s'ha de fer des de l'adolescent avant. És molt difícil que els adolescents puguin veure més enllà de lo que és la seva pròpia necessitat, però això és necessari que ho facin. Llavors, se'ls ha d'esforçar a. I això és el que intenta doncs, fer aquesta mare, no? Intentar fer que s'esforci en entendre quin és el sentit de d'ella mateixa. I també entendre per què els sentiments es viuen d'aquesta manera tan intensa en l'adolescència, que un pot retirar les seves necessitats físiques quan l'amor s'imposa i un veu i sent només això, no? Aquest estat d'enamorament.
Finalment, la noia pot anar a l'audició de rock, un canvi que propicia una nova actitud.
Quiero pedirte que hagas algo por mí.
Claro, mamá, después de lo que tú has hecho por mí, lo que sea.
Tiene que ser antes de los discursos y los brindis.
De acuerdo.
Está claro que esta noche no vamos a volver a ser como antes. Dile a Ryan que necesitas posponer la boda.
¿Qué?
No, escucha, tú no estás preparada para esto y yo puedo esperar. Supongo que era tan feliz que no pensaba en lo que es mejor para ti y para Harry.
Pero, mamá,
si me ama como creo que lo hace, esperará, lo entenderá y lo encajará con amabilidad y elegancia. Pero, por favor, haz que entienda que le amo y sé todo lo amable que puedas.
La mare li fa una petició i la noia està disposada a complir-la. Què ha canviat?
És com un pacte entre dones, un compromís de dones, un sentiment, una intimitat. Perquè aquesta intimitat entre dones en aquesta escena doncs, es contempla. I això, de vegades, és el que porta aquesta complicitat. I és el que porta doncs, a comprendre, entendre, acceptar i a generar l'amistat. Un vincle d'amistat entre dones que es pot tenir entre mare i filla, però s'ha de guanyar, s'ha de generar. I això de generar-ho doncs, requereix d'un esforç, requereix d'un temps i de compartir un espai, espai i temps, no? I sent còmplices d'una situació els hi porta això.
Seria un bon exercici fer com en aquesta pel·lícula, intercanviar papers, mares i filles?
Molt bon exercici. L'intercanvi de papers, com diu en una escena, que és una tècnica terapèutica, el role-playing, que va ser d'un grandíssim psicòleg social, el Moreno, Jacob Levi Moreno, que va recrear tantíssimes tècniques psicodramàtiques, terapèutiques, que avui en dia són tècniques teatrals. En el teatre, en l'Institut del Teatre, amb moltes orientacions d'entrenament teatral, s'entrenen a partir d'aquestes tècniques. I a moltes pel·lícules ho veiem, el soliloqui o la cadira buida. Són maneres de parlar amb un mateix, parlant amb un altre, que es recrea, o un altre imaginari. En aquest cas, l'altre sóc jo i jo sóc l'altra persona. I creient que sóc una altra persona, amb un altre rol, puc ampliar la percepció que tenen els altres de mi mateix i jo veure'm des d'uns altres ulls. Aquest és l'exercici que es fa amb aquesta tècnica.
Posar-nos a la pell de l'altre, Freaky Friday, ha estat la pel·lícula, la comèdia que hem analitzat. Maria Palacín, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
És la cançó Daniel, la cançó Daniel de Elton John, protagonista avui a l'apartat de Sants i Aniversaris, i ens ha servit d'anar d'una secció a l'altra, de cortina musical d'una secció a l'altra. L'altra secció que tenim és aquest Moments per al record. I aquest Moments per al record de l'arxiu sonor de Ràdio L'Escala, recuperem història en forma d'àudio i continuem amb la sèrie d'entrevistes que va fer Jordi Piqué a la seva primera època de Torna-la a tocar, Sam. Avui amb Lluís Reixac, el recordarem per la llibreria que tenia aquí l'Ave Maria, la llibreria Bambi. Doncs amb ell va parlar Jordi Piqué, i doncs parlava un xic del que era la nostàlgia de marxar de l'Escala, després també de... després com hi va tornar de les seves sensacions.
I a continuació seguim amb l'espai xerrada. Bé, avui tenim un nostre convidat aquí en aquest programa de Torna-la a tocar, Sam, a un convidat que l'any 51 ja havia marxat de l'Escala i per tant copsarem la seva opinió sota el punt de vista de la nostàlgia, més que la nostra encara, perquè no eren aquí. Quants anys teniu quan vau marxar? Lluís Reixac és més conegut pel Bambi.
Tenia 14 anys.
O sigui que havíeu marxat l'any 50, no?
Sí, l'any 50.
A 14 anys, per tant, havíeu anat a col·legi d'aquí a l'Escala. On havíeu anat a col·legi? De quin edifici?
Als col·legis aquí dels normals, nacionals.
Amb quins mestres recordeu?
Me'n recordo el senyor Vila, i em sembla que era el senyor Drouet, ja no me recordo de...
Alguna mestra de les nenes?
La senyoreta Rita, que n'hi dèiem, i ja no...
I perquè aleshores els nens i nenes...
Nosaltres érem a baix i elles eren a dalt.
O sigui, anàveu separats?
Separats, sí.
Quan encara no fa gaires anys també encara hi anaven. Què jugàveu quan sortiu al pati?
Ah, doncs mira, sempre, quasi sempre, futbol, o mira, vali...
Quins companys recordeu d'aquella època, d'així d'estudis?
En Jordi Mer, en Sebi, en Peiris, en Pere Peiris, en Tomàs Pagès, els germans Batalla, en Josep Puig...
Quins llibres teniu?
Nosaltres només portàvem una enciclopèdia, que allà hi havia de tot. Hi havia geografia, hi havia de tot. Un llibre sol.
Com la fèieu, aquesta? Quin horari seguiu, o més o menys com
no,
fèieu?
No, l'horari
aquesta?
No, mira, a vegades, quan entraves et feien fer història, o et feien dir, pues mira, s'ha de copiar aquesta plana, un dictat, i aquestes, així, mos feien. I llavors, un rato fèiem sumes, restes, has de multiplicar i dividir. No havíem passat de dividir aquella època.
Teníeu costum de fer caligrafia?
Sí, alguna vegada sí.
El mestre posava la mostra?
Posava en la mostra la pissarra i nosaltres havíem de copiar.
Redondilla o lletres d'aquesta ja més...
No, més lletra, bonica, lletra que cadascú la feia el millor que podia.
Sí, sí. Com eren les taules que teníeu en la classe?
Era un pupitre de fusta, marrón, i bé, tenia el banc posat i anàvem dos i a dalt hi havia un forat a cada banda que el tinter estava dintre i quan vies d'allò aixecaves el pupitre per treure les coses de...
Quants hi cabia en aquesta taula?
Dos.
I llavors eren cadires o era...
No, era un banc. El mateix pupitre portava un banc adossat.
Què fèieu sortint del col·legi?
Sortint del col·legi, doncs mira, anàvem, cadascú s'anava a berenar a casa seu, i llavors ja quedàvem i mos trobàvem a la plaça del Sol en Seguer, ara que... I allà, mira, jugàvem a Beli, jugàvem amb les boles, i així. I
Quin era el berenar típic d'aquella època?
En aquella època, com que eren les ametlles dolces, era pa amb xocolata, una xocolata que mos donaven de racionament, que era de garrofa, deien. Però mira, menys mal que teníem allò. A vegades pa amb sucre, pa amb bisucre o pa amb oli sucre.
Sí, un berenar que ara normalment sí. No es fan, ara ja són d'aquells tan embolicats. M'heu explicat que jugava a bèlit. Com s'hi jugava a bèlit?
El bèlit era una cosa llarga que feia un pam, amb punta a cada banda, i el posaves a terra i picaves una punta i amb l'altra, amb un bastó que feia un mig metro, llavors quan baixava li picaves i el que tirava més lluny era el que guanyava.
També heu dit que havíeu jugat a boles. Com hi jugàveu boles?
Doncs mira, boles, a vegades fèiem un forat i posaves uns 8 o 9 metres i tiraves, i si no entraves al forat havies de posar una bola a dintre. I llavors, el que tirava darrere, si tirava i l'entrava dintre, agafava la bola que hi havia, a vegades n'hi havia dues, a vegades n'hi havia tres, fins a sis, a vegades o més.
També jugava a baldufa?
A baldufa també. A baldufa fèiem una rodona, i vinga, i quan tirava la baldufa i no te rodava, havies de posar una baldufa, que ja les teníem, sempre mos guardàvem, les que perdíem el clau, sí. I aquella la posaves allà. Llavors un altre mirava de treure-te-la. Si te la trevien, llavors podies tornar a jugar.
Expliquem tots aquests jocs, perquè la majoria d'aquests jocs ara no, ja no s'hi juguen, s'han ben perdut. Saltar i parar, com ho fèieu?
Ui, saltar i parar, doncs mira, anàvem a fer la volta a la plaça, anar saltant i parant, i llavors vèiem, i llavors també havíem fet molt jugat a Collbé.
Sí, un joc que... Pues mira, se'n deia així o com se'n deia?
No, nosaltres en dèiem a Collbé.
Sí.
A Collbé es posava un a la paret.
Sí.
Llavors se'n posaven, segons la quantitat que érem, però se'n posaven, posem 5. Un a la paret, ben bé a la paret, esquenes a la paret. Llavors l'altre se li posava amb el cap a sota les cames, l'altre amb el cap, diguem, a sota les cames de l'altre, i feien, doncs, ja t'ho dic, 4 o 5, i llavors érem, a millor érem 10 que saltàvem. I el primer, segons el que era llarg, els que paraven, doncs havia de posar-se lluny i anar corrent, i quan arribaven el primer posava les mans sobre el cul i saltava, i havia de mirar de saltar a posar-se ben bé en el cap del primer.
Sí, és que això n'hem parlat abans amb en Lluís i deia que hi havia algun altre nom. A veure si hi ha algun oient que ens truca i ens diu quin altre nom tenia aquest joc o quin nom verdaderament tenia. A part de jugar, fèieu tertúlies explicant coses allà a la plaça?
Sí, quan el dia que feia tramuntana i feia fred, ens assentàvem en un racó que hi havia, allà que hi havia Cal Basté, feia una mica de racó, i ens assentàvem allà i explicàvem, doncs, mira, les pel·lícules que havíem vist, si havíem fet alguna cosa al col·legi, o algú havia fet alguna cosa, allò, mira, que ho discuties.
Sí, sí.
I llavors ja discutíem la pel·lícula del diumenge que ve, perquè llavors les pel·lícules que jo me'n recordo que veia en aquella època eren pel·lícules que els feien de 2 i 3 episodis, que era El Fu Manchu, Los Peligros de Nioca, L'Último Mohicano i tots aquests. Tots eren pel·lícules així.
Anàveu a jugar a algun altre lloc que no fos a la plaça, per exemple a la platja?
Bueno, a la platja també hi anàvem.
Com era la platja aquell temps? Era com ara?
Ui, la platja. La platja d'aquell temps, oh, que hi ha poca gent quasi que se'n recorda.
Jo sí que me'n recordo.
Era plena de barques, trenyines, i llavors les trenyines portaven el bot de llum, que era ple, ple, ple. Jo em fa l'efecte, si no m'equivoco, que els últims anys que jo vaig estar aquí a l'Escala, em sembla que n'hi havia 60 de trenyines. De 55 a 60. I miràvem a jugar per allà. T'amagaves i fins que no et trobaven estaves amagat. Hasta vegades m'ho havien posat a sota la quilla, com que els posaven amb uns pals i les barques anaven sobre el pal. I allà feies un d'allò, t'amagaves a sota la quilla.
Teniu costum, per exemple, pels Sants Innocents fer alguna broma, alguna... el que ara se'n diuen gambarrades?
Home, també en fèiem. El que passa que no era els Sants Innocents. Mira, el dia que deies, què farem avui? Doncs pues mira, anem a fer això. I anàvem i agafàvem un carrer, una de les, i un altre agafava una pedra, obríem la porta de baix, perquè hi havia moltes cases que tenien l'entrada baix. Pujaven uns 10 escalons, que l'escala era posem a la dreta o a l'esquerra, i ja tenien el pis. I obríem la porta a poc, un tirava els vidres i al moment que l'altre tirava els vidres l'altre ja li tirava la pedra a la porta, i ja clar, sortia la gent esbarada i nosaltres vinga carrer avall.
En aquella època hi havia només dos barris a l'Escala, el Pedró i el Passeig. De quin barri era?
Jo del Pedró, sempre he sigut del Pedró.
I com anaven les renyines entre Pedró i Passeig?
Hi havia moltes batalles, fèiem una banda, eren els índios, i els altres, la banda, eren els americans, diguéssim, perquè llavors en dèiem els índios o els americans. I mira, tirar fletxes amb canyes i fèiem unes batalles campals al mig del carrer, que les dones s'esbaraven com us veien, de la manera que us
barallàveu. I anàveu precisament en el Pedró, el que ara ja està tan construït que llavors no hi havia cap casa, no, màxim no. L'alcalde doctor Puigxureda.
Només hi havia la valla, aquella que hi havia de pedra, la paret, però de la paret arribar baix al camí hi havia tot uns trossos que allà hi fèiem cabanyes, i ja està, hi havíem fet cabanyes, que si havíem fet ximeneia i fèiem foc, i a millor, mira, t'hi estaves en allà hasta 3 i 4 hores cremant. Sí. I alguna vegada s'havia cremat hasta la cabanya.
Els del Pedró fèieu per la verbena de Sant Joan un maig?
Sí, el maig. El maig del Pedró i del
Passeig.
On
te'l fèieu?
Nosaltres el fèiem sempre en aquesta muntanya.
En
el Pedró? El Pedró.
I què passava?
Quasi
també
sempre el fèiem enfrente a Can Joan, en Joan Gallinaire, que li dèiem.
Sí. I què passava amb els del Passeig?
Ui, havíem de vigilar molt, i ells també havien de vigilar molt, perquè a millor pues, anaven uns quants i els hi anaven a encendre el maig. Hasta vegades els havíem encès un dia abans, perquè, clar, nosaltres Llavors, poder estar jo un mes anant recollint llenya. I havies de vigilar perquè te'l cremaven. Això va ser els últims anys que es cremava. No sé per què va venir l'idea aquesta, però me'n recordo que jo, com que llavors jo l'edat que tenia quasi era dels més petitets, me feien vigilar molt.
Teniu costum d'anar a banyar a la platja, a la creu, a l'olla?
No, nosaltres els del Padró anàvem a banyar a la creu. La platja no hi anava, hi anava molt poca gent a banyar llavors.
Hi havia les barques.
Era, hi havia les barques, i llavors també no... perquè ja hi havia puesto un, però no. Els del Padró anàvem a la creu i els del passeig anaven a l'olla. I a vegades, doncs mira, a vegades anaves allà i et deien no, aquí no has de venir tu, te n'has d'anar cap a la creu. I no et deixaven banyar,
et deixaven banyar.
I et perseguien per allà al mig de les roques.
Perquè fèieu el trajecte de la creu a l'olla, com també...
Home, sí, era costum fer-ho. Alguna vegada es havia fet. I ara allà els, i ells també ho feien igual. Anaven de la creu al cargol i de l'olla al cargol. I mos trobàvem en el cargol.
Algun atrevit anava més lluny, ja?
Sí, n'hi havia que els més grandets, com ara si jo tenia llavors, devia tenir 12 anys, doncs n'hi havia que ja en tenien 14 i 15 i ja estavien anat a Empúries, a les Moscleres.
Bueno, si m'heu explicat de que heu jugat a bèlit, a boles, a baldufa, tot això devia ser pels carrers de l'Escala. Quants cotxes hi podia haver-hi aquella època?
Ui, n'hi havia molt pocs. Si volies veure un cotxe havies d'anar a veure arribar a la Sarfa o arribar a la camioneta del Barretó, d'en Gifre, que llavors en Gifre ja també ja s'havia posat a vendre peix, i havies aquests camions de l'Esteve que feien el transport, i llavors hi havia el que feia el Ferrer Coix, que li deien, que també feia transport.
Així és, qui transitava pel carrer amb rodes?
Ui, hi havia molts carros amb burros i en cavalls. I mira, una de les coses que fèiem també, com que els cavalls de llavors els hi posaven un sac enganxat aquí al cap, que els hi posaven garrofes perquè anessin menjant mentre caminaven, nosaltres quan l'amo no hi era, doncs mira, anàvem, li despenjàvem el sac i vinga, una grapada de garrofes i a menjar garrofes igual que els cavalls.
Havia anat al ball en aquella edat?
Ah, sí, al ball jo havíem ballat molt a dalt a Pequín, a les Camarilles. Quan teníem 7, 8, 9 anys, m'ho feia a dalt a les Camarilles. I quan ja tenies 10 anys, si ja veien que en sabies, ja te deixaven ballar baix a la sala, m'ho feien un ruedo al mig. Ara, no podíem passar d'aquell ruedo.
Sí, sí.
Diguem, posar-te cap al mig amb els grans no t'hi podies posar. T'havies de posar al mig del ruedo.
El cinema? Què m'explicava?
El cinema doncs mira...
Temps? Què recordeu?
Ui, anàvem al cine, anàvem a la Jassa, que era allà a Can Panxo.
Can Panxo, deien la Jassa abans, sí, sí.
Llavors anàvem a Can Rafel, que en deien a Can...
Calareu.
Calareu, sí. I a Pequín, quan ja t'he dit, jo de Pequín me'n recordo 2 anys. Quan tenia 12 anys, que ja llavors Pequín ja es va arreglar perquè hi va haver 3 o 4 anys soldats, i me'n recordo que es va haver de rascar tot perquè tot va quedar molt ple de porqueries, de xinxes. Me'n recordo que nosaltres anàvem, érem petits, i es rascaves a la calç, perquè com que llavors ho pintaven en calç, i feia baixar la calç i tot ho veies negre, i és clar. I llavors sí, ara Pequín encara me'n recordo 2 anys d'haver-hi anat, que era quan es ballava també, que feien ball feien cine a la tarda i el ball de tarda.
Què recordeu? Perdó, digueu.
I llavors, me'n recordo que quan s'acabava el cine, jo, un, i eren diversos, no me'n recordo ara ben bé els que ho fèiem, que mos feien retirar les cadires.
Per fer el ball després.
Sí.
Molt bé.
Mos feien retirar les cadires i a sota l'escenari, vinga, posar cadires en allà. I llavors fèiem una filera. Perquè com que hi havia palcos, a Pequins hi havia palcos, i a baix hi havia tota una filera de cadires. I llavors mos deixaven entrar al ball de Franc. I quan s'acabava el ball, havíem de tornar a posar les cadires per fer cine.
Per fer cine a la nit. I ja per acabar, què recorda de la festa major d'aquells anys?
Home, la festa major, nosaltres me'n recordo que ja esperàvem que vingués en Jaumet.
Amb les barques.
Amb les barques i la parada al tiro. I llavors venien els cavallitos aquells rodons, i mira, els ajudaves a muntar i te deixaven pujar I llavors ajudàvem a l'embalat, i també alguns anys els havíem ajudat, jo també els havia ajudat, i mira, te deixaven entrar al ball de gratis.
Com vareu marxar d'aquí a l'Escala l'any 50 un baronà?
Vam anar a Barcelona.
I era tot això a Barcelona?
Home, no, tot això no hi era. Mira, si vaig passar...
Ho trobàveu a faltar?
Ui, si ho trobava a faltar. Mira, que a mi el meu pare i la meva mare a la tarda, com que acabàvem de dinar, vinga cap paral·lelo la carretera de Sants, perquè jo vivia a Sants, la carretera de Sants, paral·lelo vall,